www.radioreis.com. Sincerament, Artur, estava interessat en Vila Aurora i em va semblar que potser seria la manera de dir, home, ja que no puc tenir un Caravaggio, em compro la casa on hi ha pintat a la paret un Caravaggio, no?
Clar.
I seria la manera de tenir-ho, diguem que més fàcil i més pràctica. Però va semblar que la subhasta no tenia gaire interès.
Al final ja ho vaig veure, perquè va quedar deserta.
Per això t'ho dic.
Vaig dir, el Josep no hi ha participat.
No, va semblar, què vols que et digui? Va semblar una mica una vulgaritat.
Sí, sí, sí. I, per tant, doncs així va passar. És a dir, clar, aquí hi ha un problema d'expectatives. Aquesta gran casa de Vila de l'Aurora, que és una casa del segle XVI importantíssima, amb un gran jardí, i que pertany a la família Ludovisi, que és un dels grans...
Té piscina.
Té de tot.
Important. Però el Caravaggio no està a la piscina.
No, me'n confio.
No, el Caravaggio està a l'entrada i et diré que és un Caravaggio que de tota la producció de Caravaggio és potser del menys interessant, en tant que és un fresc, ell no va utilitzar quasi mai aquesta tècnica, i que és una obra que sempre m'ha semblat rara dins de la seva producció. Què passa? Que, clar, tenien unes expectatives de més de 400 milions, pràcticament 500 milions d'euros, i va quedar deserta. Jo crec que aquesta casa està una mica...
Perdona, la vaig deixar deserta.
La vas deixar deserta.
No em treguis mèrits, ara.
Jo no sé, Josep, si saps que fa 15 anys el Bill Gates va fer una oferta sobre aquesta casa.
Alguna cosa he llegit.
Sí, de 176 milions d'euros que no li van donar perquè van trobar que era poc. I en aquell mateix moment el sultà Brunei està ofertant cap als 200 milions d'euros. Clar,
és
perquè és que...
Sandokan.
Sí, sí.
No, és que hi ha molta gent que li faria il·lusió tenir, més enllà del Caravaggio, una de les últimes grans viles que queden al mig de Roma. Vull dir, és una vila que amb un jardí espectacular i amb una... Llavors, segurament els preus estan més cap a aquestes...
Sí, el preu és més immobiliari que artístic.
És immobiliari, bàsicament. Uh-huh. I després té afegit doncs, que té aquest fresc de Caravaggio, que a més té uns problemes, perquè, clar, està protegit, és patrimoni, per tant, aquesta casa l'has d'obrir a visites, vull dir, és una casa que és mig casa, mig museu, no pots tu tancar-la i que sigui una propietat plenament privada. Llavors això al final acabarà...
Ara no pots dir més, escolti, ara que no entri ningú que vull esmorzar.
No, clar, no, tu estàs obligat a deixar veure la casa. I això com acabarà? Doncs que la llei de patrimoni italiana, que és molt similar a l'espanyola, té dret de retracte, és a dir, que quan algú faci una oferta en ferm, té 60 dies per determinar si amb la mateixa oferta se la queden, i és el més natural que acabi passant és que el Ministeri de Cultura italià la compri.
Bromes a part, em va fer pensar aquesta notícia amb aquestes cases que tenen frescos pintats a les parets.
Sí.
I amb el valor que puguin tenir aquests frescos, evidentment, dependrà de l'autor o no necessàriament. Aquests frescos, no sé, per exemple, bona part de les cases construïdes a totes les zones on hi va haver els cubans, els que deien els cubans quan van tornar de Cuba, molts d'ells, a les eixides, a algunes habitacions, als sostres, tenen frescos pintats.
I tant.
Tenen valor testimonial per la casa mateixa o tenen valor artístic?
Normalment aquests valors estan vinculats a la casa i, si és d'un artista que no és massa conegut, forma part, diguéssim, d'un tot orgànic immobiliari. I si és d'un artista, per exemple, doncs una vila de Palladio, ja és important en tant que l'arquitecte, d'aquestes que estan a prop de Venècia, pintada per Tiepolo. Home, doncs clar, canvia molt, perquè estàs tenint un...
Però les cases dels indians que trobes, per
doncs
exemple...
Doncs les cases dels indians, aquests frescos...
Al Maresme o al Baix Empordà...
Que són molt similars a les que trobes viatjant per Cuba, que n'he vist, perquè venen d'allà, en el fons, és aquesta cultura, clar, ve d'allà.
Són aquests, són els catalans... El meu avi va anar a Cuba
i torna,
quan va tornar,
i llavors
es va fer una
casa
imitant a la d'allà.
Ah, efectivament. Doncs aquestes cases, els frescos, si no són d'un gran artista, que normalment no ho són, doncs no varia massa si hi ha el fresc o no hi ha el fresc. Passa que, clar, aquí estem parlant de grans mestres. Clar, si tens una casa amb frescos de Carracci o de Tiepolo o de Caravaggio, doncs et canvia tot. Però així tot, clar, aquesta casa no s'ha venut, aquesta vila, per un problema de que va sortir a un preu que el mercat no ho va absorbir. aquests 400 i pico milions, el propi Ministeri de Cultura italià van declarar al ministre que era una quarta part de tot el patrimoni italià de cultura. Clar, gastar-s'ho només amb una peça així és complicat.
Paral·lelament, sembla que el Suprem dels Estats Units s'ha mostrat una mica escèptic, no?, sobre quina llei regeix en el cas del pissarró expoliat del Thyssen.
Sí, semblava que la setmana passada estava tot acabat.
Per això que ho parlàvem.
Efectivament. I el Tribunal Suprem diu, anem-ho a revisar, perquè, clar, aquí hi ha un conflicte entre legislacions. La legislació anglosaxona és molt diferent a la legislació europea. I en aquest sentit volen revisar-ho per dir, aquesta obra, per exemple, doncs, si apliquem la llei espanyola, una obra que fa més de 6 anys, en aquest cas fa 8, que està penjada en un museu, es considera que ja forma part del patrimoni nacional. En canvi, a Califòrnia això no funciona així. Per tant, ara han de decidir, i tardaran, això no es produirà segurament fins al mes de juny-juliol, decidir què fan amb aquest tema que semblava tancat però que s'ha reobert i que veurem com acaba. Perquè, clar, si acaba dictaminant que el pissarró ha de tornar a la família, això s'obre una caixa de Pandora que ja poden començar els museus a tremolar. Perquè, clar, quants quadres estan en aquestes situacions de restitucions, de com vam explicar la setmana passada, que s'havia pagat, hi ha una indemnització als anys 50, que el baró Thyssen ho compra de bona fe, que l'estat espanyol, naturalment, també. Però, clar, com bé deia el Jacinto, hi ha el tema... La setmana passada em va fer pensar això, no? Que, clar, l'origen de tot és un origen sinistre, no? Que és que tu t'estàs malvenent una obra, que, a més, ara m'he assabentat que n'hi va cobrar. Que n'hi va cobrar. Perquè els contes nazis estaven ja totalment, diguéssim, bloquejats. És a dir, aquesta persona n'hi va cobrar els 300 i pico dòlars que va haver de malvendre per salvar la vida. En fi, tot el tema de la Segona Guerra Mundial, ara ho hem vist també amb el cas de l'Anna Frank, és sinistre en tots... magnitud del mal...
De la que no se n'escapa res.
Res, és que tot sí. Està absolutament...
Lo de l'Anna Frank és brutal, perquè...
És molt fort,
la,
no?
La implicació de gent jueva, la pròpia història... Bueno, és com lo del gueto de Varsovia, no? Que els tenien els jueus fent de guàrdies del
gueto. Dels jueus.
Dels jueus. I clar, tot això provocava... Clar...
I no et dona sensació que això s'ha amagat bastant durant els últims temps? És a dir, aquesta investigació a mi em dona sensació que quan hi ha jueus implicats... amb trames de... Perquè aquí s'ha fet una...
No creguis, això s'ha sabut sempre. Si recordeu, hi ha una novel·la molt bona, que és Mila 18, la novel·la de León Uri sobre el gueto de Varsovia, i això es parla... A veure, una de les coses diabòliques del nazisme és que posava una gent en contra de l'altra. O sigui, si jo et mataré a tu i als teus fills si tu no et fas de guàrdia dels altres.
I després et maten igual.
I després et maten igual.
Efectivament, o sigui, vull dir, perquè porta al límit la necessitat de sobreviure, no? I aleshores t'enfronta amb tot. Qui sigui. I sobretot t'enfronta un igual.
Clar.
Per tant, jueus contra jueus.
Sí, no, i de fet, tota la guàrdia interna, la policia interna del gueto era jueva. I tenien que decidir, avui tenim que fer un envio de 100 persones, tenien que triar de les famílies les 100 persones que anirien a Treblinka. Saps que s'anaven per morir. Tenies que triar, perquè si no, enviaven 1.000, si no. O sigui, és allò de cercar el mal menor...
És tremendo pensar que això passava no a l'edat mitja. Això passava fa 70 anys.
Fa quatre dies.
I explica moltes coses del món actual i de la pròpia Europa d'avui.
Però no estem que tan enrere. Si vas aquí a l'ex-Jugoslàvia, tota la guerra de Bòsnia i tal, tens coses molt semblants d'atrocitats i tot el que és la neteja ètnica.
O la nostra guerra civil, no?
Sí que ens aniria més enrere, però això ho tenim al costat. I esperar que comenci el d'Ucrània,
Que Biden ha dit aquestes últimes hores que ell no descarta que Rússia envaeixi Ucraïna, en el seu discurs del primer aniversari a la Casa Blanca.
És que els russos van tenir una mentalitat molt diferent. Nosaltres pensem que és una cosa agressiva i per ells és defensiva. És molt curiós. És clar, l'enemic som nosaltres que estem avançant cap a les seves fronteres. Si penseu la resposta que va tindre, histèrica, que va tindre l'administració Kennedy amb lo dels missils de Cuba, el que estan fent és el mateix. Exacte. És a dir, escolta, no podeu posar l'OTAN al costat de casa. I amb els míssils, si poseu els míssils a Ucrània, ja és que podem sortir corrents cap al Pacífic.